són les 4 i 6 minuts. Quina història, no? Han vist vostès, no? És que, clar, ens sentim tan petits amb aquests titulars tan grossos que ens fan sentir-nos, doncs això, no? Com jo què sé, com formiguetes en un món en el que els que prenen les decisions prenen decisions que ens acaben afectant i que no sabem ben bé cap a on pot anar, no? Armes, guerra, és brutal, no? I tot això ens arriba en una època... Jo tinc la sensació, Rafa, què tal? Bona tarda, Rafa.
Bona tarda.
Jo tinc la sensació que el món s'està tornant una mica boig o que hi ha algun tipus de conspiració estranya, astral o no sé què, per si te n'adones, sí. Sortim d'una i entrem en una altra.
Sí.
El volcà, el tema del Covid, ara això de la guerra, és bestial, no?
Bueno, però també perquè els mitjans de comunicació, i ara estem en un, clar, ara la comunicació és molt més ràpida, hi ha hipercomunicació, perquè ara rebem notícies per tot arreu, pel mòbil, per la tele, per la ràdio, pel podcast, és brutal, no? Llavors, clar, tot sembla, tot s'amplifica, no? Era com quan hi havia la pandèmia, que rebies tanta informació el primer mes sobre la pandèmia que acabava superratllat. I deies, vale, jo, per exemple, vaig decidir... No, cada dos o tres dies seguiré el part del que diuen de la pandèmia i punt. Perquè, clar, sentir-ho cada dia un milió de vegades s'amplifica.
Clar, és veritat.
I també hi ha això, eh?
Sí, eh? Rafael Santandreu. Que bé, no? Com sí. Estàs?
Pues molt, molt feliç d'estar amb tu, que feia temps que no ens veiem.
Clar.
I molt feliç, sí.
Igualment, i a més et van molt bé les coses, no?
Sí.
Ja fa temps que et van molt bé les coses, tu,
sí.
Rafa.
Sí, 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 sí. I fixa't que és curiós, però ara que vaig publicar l'últim llibre, he publicat l'últim llibre, que es diu Sin miedo, sense por, i aquest llibre jo li vaig demanar a l'editorial que el teníem que publicar, encara que no vengués molt. I perquè és un llibre molt concret sobre els atacs de pànic i el toc i la hipocondria. I l'editorial, en un primer moment, em va dir, però Rafael, els teus llibres són molt generals, per què vols fer un llibre tan concret? Perquè vendràs poc, vendràs menys, i tu ets un autor que ven molt. I jo els hi vaig respondre, no, és que aquest llibre és molt important, perquè hi ha molta gent que ho passa molt malament, amb atacs de pànic, ansietat, toc, hipocondria, i cal fer-ho. I ells van dir, que molt responsablement van dir, endavant, doncs el fem i punt. I va resultar que amb la pandèmia aquesta incidència, aquests problemes ha crescut tant que al final el llibre ha acabat sent un best-seller, més que els altres, inclús que els meus llibres, o sigui, imagina't.
S'entén perfectament, eh? Jo m'estic llegint ara un llibre de la Rosa Montero que va justament sobre el tema de la cordura i ella parla, no? Efectivament, de la gran quantitat. Ella comença dient si d'alguna manera un escriptor no ha d'estar necessàriament una mica tocat per poder escriure, i segurament té una mica de raó, no? Però posa l'èmfasi justament en això que estàs dient tu, no?
Sí.
Amb el tema dels atacs de pànic, el que representen de veritat per la persona que els pateix, que és una cosa molt solitària, diu ella.
Exacte.
Perquè per molt que t'envolti gent que intenta amb tota la millor intenció ajudar-te, no es poden fer a la idea realment del que és, no?
Sí, perquè aquests trastorns, els atacs de pànic o el TOC, és algo que és tan irracional, i ho és, i la persona sap que és irracional, però no ho pot evitar. Clar, la gent que t'envolta no ho entén, ni pot entendre-ho, perquè és irracional, no? Per exemple, en els atacs de pànic, la gent li agafa por a moltes coses, però entre d'altres, és, per exemple, a sortir de casa i anar a la botiga o al parc, quan sigui, i tu dius, bueno, però escolta, no et passa res. Però és igual, la persona té aquesta por brutal, no? Llavors, clar, no l'entén ningú, però com el pots entendre? Perquè és irracional, no? Llavors, clar, són problemes que és molt normal que ningú les entengui, inclús la persona que ho té, perquè també la persona que ho té pensa, quina maledicció m'ha caigut a sobre, que jo estic tranquil·lament veient la tele un dia a casa i el cor em comença a anar a 1000 per hora, m'ofego i jo em penso que em moriré immediatament. I dius, però què m'està passant? I això em passa cada dia, potser. Dius, però què m'està passant? No entenc res. Pues mira, has d'anar a un professional o llegir un llibre com Sin Miedo i allà t'explicaré que això és una trampa mental, que això pot passar.
Saps com s'entenen molt bé les pors? Mirant a un nen o una nena que tingui por. Ho veus?
Claro.
Ho veus perquè, a més, veus, clar, des del punt de vista de l'adult, l'absurd d'aquesta situació, però clar, el nen o la nena té tota la por a pujar a l'ascensor o a, no sé, el que sigui, a la foscor, no?
Sí, sí, sí.
I en realitat el que és molt evident és que la conseqüència directa de la por és la limitació.
Exacte.
És a dir, et tanques les portes.
Totalment. Totalment. És el que tu dius, no? La gent comença a no voler fer coses determinades, no? Allunyar-se de casa, la por creix i et limita moltíssim, no? I d'una manera, el que et deia, totalment irracional. Mira, ahir parlava amb un noi que no és un pacient, però és una persona que ha fet un testimoni de curació dels atacs de pànic, no? I és un noi d'uns 40 anys d'Alcoi, no? I ahir fèiem una gravació que jo estic penjant al meu canal de YouTube, que estic penjant un testimoni cada setmana de curació total d'atac de pànic, TOC o hipocondria.
Ah, que bo, això.
Sí. I saps quants tenim ja? Quasi 100.
Déu-n'hi-do, eh?
És una passada, eh?
Sí, que són aquelles coses que sembla que li passen a 4 i no, que és el que deia, no? Que està molt extès. Hi ha una manera fàcil? Tu has dit, i és una mica el que a mi m'han explicat, no? Que amb el teu llibre es poden aprendre una sèrie de tècniques, de passes, no? Per, efectivament, superar la por, però no només la por. He llegit l'ansietat, he llegit els tocs, efectivament.
Sí, 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 sí.
Sembla una cosa molt difícil.
Sí, bueno, a veure, mira, no és difícil, però és molt dur, perquè, clar, és diferent. No és difícil, perquè són 4 passos, ho entendràs ràpid. Ara, fer-ho serà molt dur.
Yeah.
Perquè les 4 passes són acceptar, primer, afrontar, acceptar, flotar i deixar passar el temps. Les dues primeres s'entenen més o menys.
Flotar,
no?
Em costa a mi.
Sí. Afrontar i acceptar és anar cada dia a buscar la pròpia ansietat, la pròpia por, i acceptar-la, i viure amb ella durant molt de rato, fins que li deixis de tenir por. Això és superdifícil. El tercer pas, flotar, arribarà més endavant, i vol dir que arriba un moment que estàs més o menys còmode dintre del malestar. Tu dius, hòstia, mira, estic anant als grans magatzems, al centre comercial, m'està agafant l'atac d'ansietat, però saps què? Que em poso la música, els cascos, i començo a sentir música, i al cap d'un rato, ostres, que bona aquesta cançó. A veure, estic fet una merda, però al mateix temps, bueno, no estic tan malament.
Uh-huh.
Això és flotar. O sigui, estàs enmig de la tormenta...
Controlant-te.
Però controlant-te, i bé, més o menys bé. Uau! A partir d'aquí et curaràs molt ràpid. I després, el quart pas és deixar passar el temps, que vol dir que necessitaràs un temps fins que el teu cervell se n'oblidi de tot allò i et curis.
Saps quina sensació tinc jo, Rafa? I és una cosa que penso ja des de fa un temps, que mirem massa en fora i poc en dins.
Sí, hombre, esto es base.
És base para todo, no? Per qualsevol dels teus llibres,
sí,
no?
Sí, totalment, perquè l'ésser humà sempre pensa, comet una errada, que sempre pensa que la infelicitat ve de fora, o la font de la infelicitat ve de fora, no? I en realitat està dintre la font de la infelicitat, no? Per exemple, jo dic, hòstia, estic malament perquè no tinc parella, perquè em va deixar la parella i no trobo parella i em trobo sol. És mentida. Si estàs malament és pel que et dius. T'estàs dient, Dios mío, estoy solo, soy un desgraciado, i ara et poses malament. Però no està fora, està dintre de la teva filosofia de vida. Tu estàs provocant tu. Però el ser humà és veritat que cometem aquesta errada. Perquè sempre pensem que és el que em passa el que m'està produint el que m'està enfadant, m'està produint un delta baix emocional. I no, és el que jo em dic. Fixa't que això ja ho va dir Epictet, el filòsof grecorromà, en el segle I, ja va dir, no ens afecta el que ens succeeix, sinó el que ens diem sobre el que ens succeeix. I clar, però aquesta errada és molt normal cometre-la, no? Però només si estàs educat en psicologia cognitiva, que és el que jo faig, et dones compte que no. I pots fer servir aquesta clau i dir, estic malament. No és perquè el jefe m'ha fotut una bronca. És perquè jo em dic, tothom m'ha de tractar bé tot el temps. És intolerable que el jefe em tracti malament. M'ha trepitjat. Això és horrible.
Fas encara més gran el problema, no?
Perquè el problema és petitíssim.
Clar, és veritat. Jo sempre dic que de quantes d'aquestes coses que ens estem amargant tot el dia ens en recordarem quan faltin 5 minuts per morir-nos.
Totalment.
Saps? És a dir, perquè efectivament omplim la nostra vida de problemes, no? Per tant, a mi m'agraden molt els teus llibres, i tu saps que sóc molt fan teu de fa molts anys, no?
Gràcies.
Però el títol de Les ulleres de la felicitat és boníssim.
Sí.
Perquè posar-se les ulleres de la felicitat, que és una metàfora en realitat, és una actitud, no?
Totalment. I això, tothom que ha descobert això, ha descobert que aquí hi ha la veritable clau. Fixa't que la psicologia cognitiva, que és el que jo faig, és molt moderna, té molts estudis que avalen la seva eficàcia, però en realitat el 80% del que nosaltres fem procedeix de la filosofia grega antiga, no? Mira, em va passar una anècdota molt particular just abans de la pandèmia, que té que veure amb això, m'ho explicaré, és bastant curiós, eh? Resulta que em va i em truquen de la Universitat de Còrdoba, uh-huh. I em truca un professor, que ara és amic meu, però ara t'explicaré, jo no el coneixia, i em diu, mira, soy el professor Laguna i et truco perquè m'agradaria convidar-te a un congrés que farem aquí a la universitat per professionals, eh? Però és un congrés, nosaltres som professors de llengua, història, grega i latina. Y yo le digo, hombre, yo de coña. O sea, me encanta Córdoba, pero igual estás confundido, tío. Porque yo soy psicòleg. Y digo, bueno, no, pero te explico. Es que el congrés va sobre la figura de Marco Aurelio. Marco Aureli, que era el emperador romà, que es diu que va ser el millor emperador romà, que per ser, era d'ascendència de Córdoba, hispana. Y tú sabes que Marco Aurelio era un gran filòsof estoic. I estem preparant un cap de setmana internacional de ponències i volíem algú que parlés de filosofia estoica, però de veritat. No un professor de filosofia, sinó algú que practica l'estoicisme. I només hem vist que estàs tu. I jo dic, vale, ok, voy. Llavors vaig anar i va succeir algo flipant. Que arribo jo dono la meva ponència... I jo, clar, vaig parlar de psicologia. Jo no només sé psicologia, no? I a cada rato, aquests profes, que eren una gent increïble, no? Uns savis de la leche, aixecaven la mà, a cada rato m'interrompien i deien, espera, Rafael, això ja ho va dir Sèneca, i deien una frase en llatí, igual a que jo havia dit.
Que bo!
I a cada rato, llavors, hòsties, acaba la ponència, totes les ponències, anem a prendre unes cerveses, i em diuen, ostres, Rafael, tu deus estar superempullat en filosofia d'aquella època. Jo dic, zero, mai he llegit res. I ells deien, no pot ser. I jo dic, ja, a mi també m'estranya.
Tu t'has ensenyat que aquesta és una cosa que a mi em fa molta gràcia quan la llegeixo, la Universitat de la Vida. Sí, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa.
Però era increïble com en 20 segles de diferència havíem arribat a les mateixes conclusions.
És que no han canviat en tantes coses.
És perquè la clau és aquesta. Perquè... La clau és el pensament.
Però fixa't, hi ha una cosa que a mi em sembla al·lucinant, no? Quan hem sortit de la pandèmia, hem començat a fer estudis de salut pública i totes aquestes coses, hem sortit molt tocats. És a dir,
fatal.
Hi havia un estudi sobre la joventut a Barcelona que a mi em va flipar, que el 50, crec que era, el 50% dels joves se sentien sols.
Sí,
gent jove, en el moment allò d'explosió, de sortir, d'anar de festa, de jo què sé, de passar-s'ho bé, de lligar, d'estimar, de tot això, i en realitat es sentien sols i soles. En els últims dies, t'ho estava dient abans de començar, a mi m'estan com 4 o 5 persones en un parell de dies parlant-me que estan de baixa per ansietat.
Sí.
Si tenim en compte que efectivament veiem que les malalties mentals, diguem-ho així, són tan potents, potser hauríem de plantejar-nos donar tècniques als nanos per créixer d'una manera una mica més sana, perquè, efectivament, si tu tens la possibilitat, la potestat de... aquella cosa, segons el cristal com que se mire, que en realitat estem parlant d'això, potser algú ens hauria d'ajudar a fer-ho, no?
Absolutament. Fixa't que es dona la paradoxa de que estem en l'època més proclive a la mala salut mental. Per què? Perquè ja és l'època de la humanitat amb més pressió, perquè vivim superpressionats, perquè la vida... És veritat que ofereix moltes oportunitats, però que es converteixen en pressió. Hòstia, ara has d'estar prim, has de ser extrovertit, has de tenir estudi, has de tenir un pis de puta mare... Això es transforma fàcilment en pressió. Llavors, què passa? Que aquesta societat, vale, que també ofereix moltes oportunitats i també mola, però necessita molta educació emocional, molta educació en valors, molt més que l'època de Roma.
Sí, sí.
Perquè anar allà, la vida era molt més senzilla que ara. Bueno, doncs què fem? Lo contrari... Ara donem molta educació tecnològica i d'altres tipus, però no filosòfica, religiosa, espiritual, emocional. Amb la qual cosa es dona la paradoxa de que quan més ho necessitem, menys ho fem. Per tant, està claríssim. El que necessitem no és fer més, sinó fer el doble de més.
Clar. I a més, segurament vivim molt de cara a la galeria, no? Fa no massa veia un vídeo, vaig riure molt, que era d'una noia que arribava tota guai a un lloc i demanava, pones un smoothie, amb to una mica pijo, eh? Pones un smoothie con tal, con no sé què, deia, no, hoy no estamos grabando, diga, pues entonces un carajillo de babies.
Em
va fer molta gràcia.
Total.
Perquè una cosa és qui som i l'altra és que intentem ensenyar de nosaltres.
Exacte.
I això, clar, és difícil de coordinar moltes vegades perquè vivim una vida que no és la nostra.
No. Però és el que just dèiem fa un moment, que la nostra societat, des de fa unes dècades, es regeix per una màxima que seria quanto más mejor, quanto más mejor. I clar, també i ho tens que demostrar-ho i mostrar-ho més, no? Llavors això fot una pressió a la gent brutal, i l'única manera de combatre això, aprofitar tot lo bo que porta la vida moderna, que porta moltes coses bones també, aprofitar tot lo bo però evitar tot lo dolent, que bàsicament és aquesta hiperpressió, és estar molt ben preparat mentalment, i això només ho pots fer tu. Com? Bueno, has de trobar una guia, que pot ser un llibre de psicologia cognitiva o qualsevol tipus de filosofia, perquè al final qualsevol filosofia és millor que cap. Per exemple, l'espiritualitat és una gran font de principis filosòfics de vida fonamentals. Llavors, t'has de fer amb una guia, treballar-te-la moltíssim, i ara podràs disfrutar de la vida i podràs, a lo millor, tenir Instagram o Facebook, però riure. No creure't que tot això és veritat.
Però és que hi ha tan confosos. És que hi ha tanta gent que dius la paraula espiritualitat, per exemple, la confon amb religió.
Per exemple.
Que són dues coses. A veure, sí. Clar, la religió, clar que té un concepte espiritual molt potent.
Exacte.
Però no sempre l'espiritualitat porta la religió.
Exactament. Sí.
No sé.
O inclús la millor... hi ha moltes maneres d'entendre l'espiritualitat, no? I tu has de començar a trobar la teva i desenvolupar-la, estudiar-la, aprofundir. També jo sempre li dic a la gent que vol canviar interiorment, primer has de trobar una bona guia i aprofundir amb ella. Gratis no serà. Estem més acostumats a no fer esforços, però s'ha de fer esforç amb això també.
Ja, sobretot perquè és tremendament positiu i
claro.
És molt plaent, és a dir, quan tu et trobes bé, no? Quan tu et sents bé, quan... Jo sempre dic que el meu gimnàs té una cosa que és molt xula, Rafa, perquè jo per anar al gimnàs m'he d'aixecar molta hora.
Sí.
I soc d'aquells quatre que està pràcticament obre, no?
Sí. Jo també.
I quan surto, aquella gent que en sap molt, la gent del TIRS en sap molt d'aquestes coses, han penjat un cartell que posa "Estàs que te sales".
Ah, que bueno.
I tu surts, que són les 8 del matí, que encara t'estàs creuant amb la gent que va amb tot el llençol marcat a la cara, però tu tens aquell punt de...
Que te sale, eh?
Xuleria personal una mica, molt positiva, que comences bé el dia, no? És una mica això, no?
Sí, fixa't que jo dic moltes vegades que de vegades pensem que la millor època de la vida d'una persona és la infantesa o de jove, de ben jove, però jo he esbrinat absolutament que no és veritat. La millor època de la vida d'una persona és quan comença a pensar correctament i comença a deixar de queixar-se i a aprofitar el bo de la vida, de lo que té. Quan comença a fer això, comença la millor època de la seva vida. Pot tenir 50, 60, 80, 30, és igual. Aquesta és la clau.
I quan et comença a ser igual el que diguin o pensin els altres també, no?
Això és fonamental. Això és una de les lliçons que tindríem que explicar en aquest curs per xavals.
Clar.
O per adults, pel que sigui.
Però això ho estem dient en un moment de xarxes socials. Tornem abans, tornem a l'esmuthi i al carajillo. És a dir, que clar, té massa poder el que pensen els altres de nosaltres.
Sí,
no?
I això és algo molt important, que jo, per sort, ho vaig aprendre fa molt de temps. No? Fixa't, facis el que facis, obtindràs aquests percentatges d'aprovació dels altres. Un terç de les persones estaran encantades amb tu, un terç de les persones et desaprovaran, pensaran que ets un gilipolles, i un terç no es mulleran, els hi donaràs completament igual. Mira, això facis el que facis, és molt difícil canviar-ho. Mira, si tu ets un diable, et criticaran per diable, però si ets un sant, per sant Turrón. I si no és res, per què no et mulles, joder?
Sí, és veritat.
Llavors, a veure, si les coses són així, el millor és fer el que tu creguis que has de fer i que els bombin, saps? Perquè serà el mateix, però almenys faràs el que tu creguis que has de fer i et sentiràs lliure i serà molt més fàcil ser feliç, perquè fas el que tu vols en cada moment, que tu penses que és bo per tu i pels altres, però el que tu decideixes.
Res és tan terrible, no?
Exacte, exacte. Aquesta és una de les màximes més importants, eh? Perquè l'errada és que nosaltres sempre pensem que les coses són més importants del que són i som, en el sentit negatiu, més terrible del que són, i no. Mira, va haver-hi un gran psicòleg nord-americà que ja va morir, que es deia Carlson, i que va publicar un llibre que, fixa't, que en anglès es titulava, ara ho diré en anglès, Don't Sweat the Small Things, que es traduiria com no pateixis per coses petites.
Per coses petites, no? Sí.
Però després el subtítol era molt divertit, perquè el subtítol era i tot són coses petites. I és veritat.
L'altre dia un col·lega teu, un tio que hauries de conèixer un dia te'l presentaré, que es diu Fernando Tobías, és un expert en mindfulness, que a més ho fa amb humor. És una persona que barreja, i és de veritat un tio magnífic, magnífic. Doncs aquesta persona em va parlar d'una frase que em va cridar molt l'atenció, no? Em va dir, el presente és, més o menys, el presente és el lugar menos habitado del planeta.
Sí, totalment.
Perquè estem tan condicionats queixant-nos d'allò que ha passat o projectant allò que ens agradaria que no estem centrats en allò que estem tenint.
Exacte, i si et fixes, aquesta projecció al passat i al futur és tot terribilitzant, és tot perquè és terrible. És terrible el que em va dir no sé qui, i seria terrible si em passés allò. Saps? Perquè si no ho veiessis de manera terrible, passaries el tema. O sigui, ni et quedaries a pensar en el tema. Si tu penses, bueno, allò que va passar era, bueno, més o menys, doncs pues te n'oblides.
Però això forma part de l'ADN de la gent? A quina conclusió has arribat tu? És a dir, ens queixem perquè ens va per dins això? O què?
És una barreja de les dues coses. En un primer moment és fàcil caure en la terribilització de manera natural. És fàcil, és una mica fàcil, és una errada que el ser humà pot cometre amb facilitat, però també es contagia. És a dir, si et rodeges de gent que terribilitza, és molt fàcil contagiar-se d'aquesta terribilització. Amb la qual cosa, bueno, és una combinació de les dues coses. Jo el que aconsello a la gent són dues coses. Primer, el principal és tenir-ho molt clar, tenir molt bona filosofia de vida, de manera que tu no ho veus res com a terrible, i ja ho tens superclar. I si pots, també, rodeja't de persones que pensin així.
Clar, molt millor, no? Molt millor.
Més fàcil.
I ara en què estàs treballant?
Pues mira, encara no he decidit el pròxim llibre, no? Tinc diverses idees de fer, no? I, per exemple, un podria ser un llibre sobre relacions humanes, no? Com millorar les relacions humanes, no?
Home,
mira, i un altre
aniria,
que
aniria bé aquest.
Sí, i un altre, jo crec que aquest, l'altre projecte que estic pensant, t'agradarà a tu molt.
A veure.
Que és com millorar les dotes de relació, o sigui, la capacitat de relacionar-te i amb carisma, no? Uh-huh. De tenir, que tu tens molt.
Gràcies.
Tònia, tu no et cal molt, però a molta gent li cal. I cuidado, i sempre podem tenir més. Saps? Per exemple, ara et poso un exemple molt, molt senzill. Diuen que Julio Iglesias, no?
Sí.
I ell ho ha dit moltes vegades, gran part del seu èxit ha sigut que ell té molt don de gentes.
Yeah.
O sigui, que ell entra a una habitació, si estigués aquí, seríem amics d'ell, no estimar, però potser ens cauria superbé al cap de 3 minuts.
Això és bàsic.
Això és bàsic. És molt important. Bàsic.
Hi ha coses que...
T'agradaria aquest llibre, aquest segon?
Està bé,
com, com millorar,
sí,
això?
Sí, està bé. No, i...
Perquè jo crec que això es pot aprendre.
Jo crec que un llibre sobre com funciona millor la vida, amb petites coses, no? La importància d'un somriure, és a dir... La importància de mirar els ulls a la gent, la importància d'arribar al súper i tenir una paraula amable, et fa la vida més amable.
Exacte.
No? En fi, a mi m'agrada molt sempre que xerrem, Rafa.
Igualment.
Ara feia temps, eh?
Sí.
Ja veus, tanta pandèmia.
Exacte.
Tanta pandèmia, afortunadament...
Ho hem d'arreglar.
S'ha d'acabar, eh? Bueno, doncs ara el Sense Por. Ara tenim el Sense Por, tenim tots els llibres del Rafael Sant Andreu, que a més continuen venent-se tots, no?
Sí.
Tots.
Sí. Sí, perquè tots són... És com un curs de psicologia.
No paren, eh? No, és...
És que jo considero que si llegeixes tots, estàs fent un curs de psicologia.
Està molt bé.
Qui no ho vol fer?
Et veig molt bé, ja Moranet, sí. Sempre lluint.
Hola, importantíssim, tu també.
Moltes gràcies.
Ara que ens veuen no hi ha càmeres, però us diré que el Toni també està morè, jo també.
Està molt bé. El meu de tota manera, si m'aixeco una mica la màniga, hi ha una mica de moreno.
Però tu saps que jo sempre parlo molt de la vitamina D,
sí.
Que és bàsicament només la pots obtenir del sol, i la vitamina D és fonamental per la salut musculoesquelètica, per la salut del sistema immune, per tant, pel Covid, per exemple, però molta gent no ho sap, pel sistema nerviós. És fonamental. La gent que, els països que tenen poca llum, la gent que no pren el sol, té una mica més de tendència a la depressió.
Home, quan s'acaba la primavera i comencen aquells ratxos de sol una sí. mica més, que encara no són massa forts, aquella sensació de ser en una terrassa, tancar els ulls i que toqui el sol...
Es nota immediatament, oi?
Clar.
Doncs, però a mig plaç i a llarg plaç també. Per tant, s'ha de prendre el sol.
Fantàstic. Rafa, un plaer.
Igualment.
Sempre. Moltíssimes gràcies, Bobo.
Gràcies.
Senyores, senyors, passa un minut de 4:45. Ara de seguida en Josep Martí Blanc. Avui amb un tema, de veritat, també super, super, super interessant, en el que si tenim sort ens acabarem trobant tots plegats. Ara de seguida ens ho explica el Josep. 4:32 minuts, això és Ràdio Estel, i aquí tot anirà bé.